quart d'onze. Amb el suport de la representació a Barcelona de la Comissió Europea i també la col·laboració d'Eurolocal, el saludem en una nova Hora d'Europa. Estem al 2008 i amb Joaquim Millán, aquí present, ja estaven comentant doncs, tot un seguit de coses que, home, sens dubte han cridat una miqueta l'atenció. Joaquim Millán, bon dia, bona hora, bon any.
Molt bon dia, bon any.
Hem anat a petar des de... éreu president de Malta, el que traia els euros del sí, caixer, com sí, aquella sí, imatge que teníem molts sitgetans.
Han entrat... vam fer aquí una de les 11 simulacions per això... de l'estat espanyol, una va ser Sitges, no?
Ah, un mes de juliol, l'inici del mes de juliol.
Sí, durant 4 dies, amb un cap de setmana inclòs.
I ara veiem allò el president de Malta traient els euros del caixer com qui treu hora en barres, eh?
És que per ells, clar, és una cosa molt important, no solament política, sinó també econòmica, no? D'entrar en una zona euro que ara ja s'ha demostrat, perquè aleshores era una incertesa, era 12 monedes desapareixen per una nova, aviam què passa. Ara ells entren una mica amb aquell avantatge de saber que això funciona i l'euro en aquests moments ja és un referent al costat del dòlar a nivell mundial. No?
Però mirin si hi ha coses. Per una banda, els països que s'han incorporat a l'euro. Per altra banda, ens deia Joaquim Millán que aquest 2008 és l'any...
l'any europeu del diàleg intercultural. Cada any Europa celebra com el que ha hagut ara el 2007 s'ha acabat, que és el de la igualtat d'oportunitats. Aquest 2008 es dedica al diàleg intercultural, no? Que al cap i a la fi, amb el lema aquell que ja hem sentit més d'una vegada, Junts en la diversitat, té diversos objectius, no? Promoure el diàleg i la comprensió mútua, ressaltar els beneficis de la diversitat cultural i potenciar alhora el sentiment de pertinença a Europa com un espai comú entre tots nosaltres. No?
Per altra banda, com us dèiem, vàrem acabar el nostre darrer programa a les portes de la signatura d'aquest tractat de Lisboa.
El dia abans. Assignava el dia següent a Lisboa, que es va assignar afortunadament, i com deies molt bé aquest inici, doncs ara tenim el 2008, aquesta vegada s'ha agafat només un any perquè tothom ho ratifiqui i punt, i s'acabó, perquè esclar, és que si no ens trobaríem una altra vegada amb aquell pas en fals que potser es va fer amb la convenció i la CIC a nivell de la Constitució, que després va acabar amb aquestes frustracions que va generar, no? Jo crec que en aquests moments doncs aquest pedaç que tu deies, però que sigui útil, jo crec que ho serà, i l'important és que, vull dir, que es ratifiqui el més aviat possible durant aquest any i comenci a funcionar.
Per refrescar-nos una mica la memòria, com s'ha de ratificar això? Ja ningú plantejarà
en principi, exceptuant Irlanda, que per llei aquestes qüestions han de ser per referèndum, en principi qualsevol altre país ningú ha mostrat l'interès per fer-ho per un referèndum, això ja t'ho avanço, donat els resultats també, que els referèndums moltes vegades... la gent utilitza el referèndum no per poder contestar la pregunta que se li fa, que també dir sí o no a un document com una Constitució també és complicat, no? I aleshores acabes igual castigant el govern de torn, fent alguna mica la transposició a clau interna, no? Llavors els referèndums poden sortir malament, no?
I si Irlanda digués que no?
Jo crec que en aquests moments fa de mal pensar, no? També et diré, serem sincers, una cosa va ser França i Holanda, l'altre seria Irlanda, i jo crec que seguirien el procés, procediment cap endavant i el procés cap endavant, jo crec que ben segur.
D'acord, això ja ningú no ho pensa.
En aquesta ocasió jo penso que tiraríem endavant i punt, i s'acabó.
Més coses encara per aquest 2008, l'espai Schengen.
Exacte.
Ens agradaria d'entrada, per refrescar també la memòria, que en Joaquim Millán ens expliqui, per què es diu l'espai Schengen?
Perquè es va signar la ciutat de Schengen el compromís, no? I el document on es van sumar una sèrie de països, això de l'Europa a dues velocitats, o de diverses velocitats, que moltes vegades per no poder arribar a aquestes unanimitats i aquests quòrums d'unanimitat, doncs, es prenen decisions que alguns països s'incorporen, uns altres no. En el cas de Schengen ha estat així. En aquests moments s'amplia 24 països, més de 400 milions de persones, 3,6 milions de quilòmetres quadrats, i com deia aquella la frase, no?, de Portugal, Estònia i de Grècia, Finlàndia, no? En aquests moments salvant alguns, perquè clar, si són 27 de 24, ja veiem que en falten uns quants.
Per definir-ho d'una forma fàcil, això és l'espai sense fronteres.
Exacte, sense fronteres, sense duanes, que sense fronteres, a vegades tots creiem que estem sense fronteres, però després acabes passant una duana, no sé què, i ara tots sabem que quan vas a França amb cotxe, vull dir, pares una mica perquè veus l'estructura aquella, però ja no veus ningú, i dius no paris, no alenteixis el cotxe, que ara pots passar, això és una mica el mateix. I el que recordaves,
doncs encara refresquem més la memòria, només cal anar amb el carnet d'identitat, no?
Exacte, i el passaport comunitari.
I el passaport comunitari.
Però vull dir, en aquest cas, vull dir, els carnets d'identitat d'identitat que en qualsevol altre país pues, tenen una altra denominació, que ja estan homologats i es serveixen suficientment per poder moure't en aquest espai Schengen. No?
Li demanem a Joaquim Millán que es col·loqui els cascos, perquè en uns instants saludarem el senyor Xavier Tiana, però ens quedava molt ara l'atenció i també en parlàvem, perquè, esclar, segurament els més joves, no és que nosaltres ens fem grans, oi? Però allò a qui li agrada la història, és clar, ja no hi ha frontera entre Alemanya i Polònia. I pensar només que fa 60 anys enrere Polònia va ser envaïda per l'Alemanya de Hitler i que ara un pot travessar d'Alemanya a Polònia i se suposa que no, des del punt de vista històric això és una cosa que transcendeix.
Home, jo crec que molt, no? I especialment per la societat tant alemanya, però sobretot la polonesa, en la qual, doncs, com tu deies molt bé, doncs hi ha gent que encara té això molt present. Vull dir, a vegades des d'aquí es veuen les coses en distància i poder, algunes les veiem nosaltres molt més properes, però altres països i estats i societats europees pues tenen una mica també aquell record molt present del que va ser un camp de batalla d'una Segona Guerra Mundial, amb tot allò que se'n diu ara els danys col·laterals que encara perduren en alguns casos.
Aquell primer camp de batalla. A veure si té aquesta mateixa sensació el senyor Xavier Tiana, que és el director de l'àrea d'Europa de la Diputació de Barcelona. Senyor Tiana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Teniu aquella sensació? Nosaltres ens ha vingut allò de dir, sembla mentida, doncs fent un cop d'ull a la història, el que s'havia viscut entre Alemanya i Polònia i que ara això es pugui, diguem-ne, esborrar d'una forma oficial d'aquesta manera, no?
Sí, sí, la veritat és que és un gran succés, un gran èxit, però jo no me n'aniria gaire més enllà. O sigui, fa 4 dies a la frontera Espanya-França es cremaven camions de fruita.
Sí, senyor.
I això era un tema, a veure, jo sóc d'una generació, europea, perquè jo quasi que he viscut amb la Unió Europea, tinc 34 anys, però vaja, encara recordo aquelles notícies de quan sortien els camioners catalans, sí, espanyols, que anaven cap a França i els hi cremaven totes les càrregues. Mm-hmm.
Totes les taronges en l'aire, tot.
I que la frontera era una realitat, i a veure, i ara Espanya i França tenen una relació de molt bon veïnatge. Mm-hmm.
Estàvem ara comentant amb Joaquim Millán, i com que sempre que acostumem a saludar els responsables de les institucions relacionats amb qüestions europees, sempre anem més enllà de la típica pregunta, perquè tothom està molt motivat, per dir-ho així, i són europeistes convençuts. Estàvem ara mirant Europa de dalt a baix, queda clar, Noruega, Suïssa i Albània. I amb Joaquim Millán dèiem, bé, esclar, Albània perquè no pot, i Suïssa i Noruega perquè no volen. Què arribarà a passar amb això? Quan un s'ho planteja en el futur, a Albània en algun moment s'integrarà a l'Unió Europea? Tindrà capacitat per poder s'integrar per ella sola, d'així?
Doncs la veritat és que, a veure, una capacitat autònoma per integrar-se jo ara mateix la veig difícil. O sigui, això és una, no deixa de ser una voluntat dels estats membres, dels 27 estats membres, o més concret dels estats capdavanters, perquè com tothom sap, d'aquests 27 doncs hi ha uns estats motor, i bueno, el que és cert és que una mica el missatge que hi ha a nivell de les institucions és a dir, bueno, aturem una mica les noves adhesions. De totes maneres, més enllà de que formin part o no de la Unió Europea, i aquí hi ha el cas de Noruega, Noruega, com citaves, és un estat que no forma part de la Unió Europea, però que té moltes relacions polítiques, comercials, econòmiques, d'intercanvis d'estudiants. Per exemple, un estudiant català pot anar a fer un Erasmus a Noruega, i Noruega no forma part de la Unió Europea. Hi ha uns acords perquè precisament... és necessari.
Fèiem nosaltres fins i tot una mica de broma, perquè bé, encara sou un més jove conservador, però segur que recordeu que tothom anava a Andorra a comprar galetes daneses. Sí. Semblava una bestiesa, oi? I tothom anava a comprar galetes daneses i formatge holandès, i d'alguna forma abans d'aquesta Unió Europea, molts ja compraven, diguem-ne, productes amb les quals definien un país, o d'alguna forma representaven un país, no? I d'aquesta manera, no sé això, si d'alguna forma a molts països els hi convé estar en aquesta posició tipus Noruega, de sí, jo hi col·laboro, però no em demaneu més del que ja estic fent, per dir-ho així.
Jo, la veritat és que, a veure, les motivacions que té Noruega, o els noruecs, en fi, al cap, són les motivacions dels ciutadans i ciutadanes, en profunditat no les conec, però, per exemple, ara es comentava doncs, que és el fet de, que si ara Dinamarca, amb un nou referèndum, doncs, diu ok a l'entrada a l'euro, que això pot motivar com un efecte dominó, és a dir, que Suècia també vulgui entrar a l'euro i que després de retruc, per exemple, Noruega adopti l'euro però no formi part de la Unió Europea, perquè és una cosa una mica inversemblant, o sigui, que adoptis una moneda d'una estructura supraestatal de la qual no formes part. jo crec que, a veure, més enllà de que tinguin voluntat nacional de formar o no formar part, és una mica les relacions, sobretot de bon veïnatge, relacions polítiques i econòmiques... Mm.
Ens hem ficat a Noruega i suposo que la qüestió de Suïssa gairebé, no sé si dic que és implantejable, perquè un país que per tradició històrica ha estat on ha estat en guerres mundials incloses i ha mantingut la seva independència, en fi, senyal que li ha resultat prou bé això, no?
Sí, a veure, passa que Suïssa té altres problemes que van més enllà de la naturalesa d'estat que té, perquè, a veure, per exemple, suposo que tots heu seguit una mica doncs, totes les campanyes que hi ha hagut ara amb les darreres eleccions, la posició que tenen amb el tema de la immigració, per sí. exemple, amb actituds molt, molt, molt xenòfobes per part del Loher, per tant, a veure, és un país que la seva pròpia composició d'estat federal o multinacional que té... és complexa per si mateix, més enllà doncs, de la independència o d'aquesta autonomia que han volgut mantenir a nivell internacional sempre.
Bé, en aquest cas, diguem-ne que sou, anava a dir, aquell home pont entre els municipis i sí. l'entitat més supramunicipal, per exemple, que pot ser la Unió Europea o l'institució, oi? Esclar, des d'un punt de vista municipal, queda molt allunyada la Unió Europea.
A veure, això és correcte, eh? Jo que és, no cal buscar gaires llibres per saber que la Unió Europea és una institució, una qüestió que queda molt allunyada de la ciutadania, però jo també diria que, a veure, que la ciutadania té una llunyania forta del que seria la política en general, o sigui, només cal mirar quins són els índexs de participació que tenim a les eleccions municipals, a les quals es decideixen coses que afecten molt el nostre dia a dia, o sigui, per tant... És una llunyania que va més enllà de la qüestió de si és una institució supranacional o no. Però el cas de la Unió Europea...
Anava a dir, des de la vostra posició a vegades pot ser una bestiesa, eh? Però algunes de les coses que passen aquí en matèria d'infraestructures, allò, motiu d'allò de conversa de carrer, algú diu, això a Europa no passaria.
Bueno...
Pregunto, per si a vegades encara tenim aquella certa sensació que hi ha determinats països d'Europa on, diguem-ne, el grau d'exigència davant determinats procediments és encara, diguem-ne, bastant superior al nostre, o potser tenim una visió equivocada i resulta que no tant, que a Alemanya potser peta un llum també i a França també, o tenen més d'un de problemes dels quals no en som coneixedors o no en volem ser-ho tant quan és hora d'analitzar els nostres.
Sí, però aquí també, a veure, aquí podem acabar també amb els tòpics, eh? Aquí podem parlar des de qüestions culturals, des de qüestions també de tipus de democràcia, o sigui, la nostra democràcia, ja sé que és un tòpic i és reiteratiu, però és una democràcia jove encara. Aleshores, a veure, on hi ha unes realitats, insisteixo, nacionals, federals, molt, molt fortes, on sempre ens estem mirant al melic i no estem mirant moltes vegades projectes que realment són de país, o estem discutint si donem tant i rebem tant i en canvi no ens acabem d'aclarir per on ha de passar l'AVE, o si farem un, o no farem un quart cinturó que el sector econòmic demana fortament. I a veure, d'acord que hi ha unes qüestions ambientals importants, però per tant, que a veure, que això a Europa no passaria, bueno, també mirem el que està passant a Bèlgica, que han estat 6 mesos sense govern. I a veure, jo per feina acostumo a anar a Brussel·les, però en cap moment he tingut la sensació que estiguessin en una situació de conflicte o de preconflicte, quasi bé.
És a dir, han estat 6 mesos sense govern i no heu tingut la sensació que estaven en desgovern.
Jo com a visitant de la capital comunitària no he tingut aquesta situació, més enllà doncs, de veure més o menys banderes belgues penjades als balcons de les cases.
Doncs aleshores segur que sou una bona vara de mesurar, perquè quan un posa els peus a l'estat espanyol i Europa i a altres països d'Europa, en refereixo, perquè estem a Europa, està clar, té aquella sensació de que estem molt allunyats, poc allunyats, que gairebé veritablement, doncs, sí, l'estat espanyol... diguem-ne, té un nivell d'equivalència amb serveis, amb prestacions, on s'hi troba gairebé més o menys igual, a fora que aquí?
A veure, jo la veritat, també tornem als tòpics, allò que com a Catalunya sí. no es diu enlloc, no es menja enlloc, no tenim el clima... A veure, a nivell del nostre entorn, crec que l'entorn és immillorable. A nivell de prestacions socials, evidentment, que són millorables. Les infraestructures doncs, també són millorables i ara mateix és un moment molt delicat i aquí doncs, seria molt fàcil dir, a veure, és que les infraestructures estan molt malament. És molt fàcil dir això ara mateix perquè pel context que tenim doncs, bueno, s'han passat tota una sèrie de coses. Jo crec que, a veure, que no tenim tantes diferències com en molts d'altres països europeus. Aquí també hi ha una qüestió negativa, o sigui, quan algú diu, oh, és que Europa tot és molt car, bueno, jo també li puc dir una cosa, aquí està molt car tot,
Vaja. O sigui que amb això ens assemblem,
Sí, ens assemblem, tot i que els sous no són els mateixos.
D'acord, està clar.
El salari mínim interprofessional hi ha estats on la mitjana és de 1.200, 1.300 euros, i aquí ja sabem cap on està. Per tant, a veure, no estem tan ben.
D'acord. Ens agafem una reflexió que ens heu deixat sobre la taula quan us preguntàvem si, des del punt de vista d'un municipi particular, doncs la realitat de la Unió Europea queda llunyana, i ens dèieu que també queda llunyana la realitat de la política, dit així. Però suposo que també ens direu que ens equivocaríem si agaféssim la Unió Europea molt des de l'àmbit polític i no des del concepte. Suposo que sí, no?
A veure, jo aquí m'agradaria fer una primera reflexió. A veure, més enllà de les qüestions que s'han dit una mica de passada quan hem connectat, que comentava el Joaquim Millán, aquí saludo.
Hola, què tal, Xavier?
Hola, Joaquim. De totes les qüestions econòmiques, de lliure circulació, de persones, de serveis, de fronteres, etcètera, hi ha una realitat, i és que la Unió Europea és govern. O sigui, quan parlem de, a veure, quins governs ens afecten, doncs tenim l'Ajuntament, tenim la Generalitat i tenim l'Administració General de l'Estat. Però és que la Unió Europea també és govern, perquè, a veure, moltes de les decisions que es prenen des de la Unió Europea ens acaben afectant a nivell de territori i a nivell de persones. Que hi ha una cosa que sempre diem nosaltres, dues terceres parts de la legislació que s'adopta a Brussel·les l'acaben implementant els ajuntaments. Per tant, a veure, quan s'està discutint una nova legislació sobre la contaminació acústica o sobre l'estat de les platges, o sobre els serveis de qualitat a nivell turístic, a qui li acaba afectant això? Qui ho ha d'implementar, això? Doncs al nivell municipal, que és el més proper al ciutadà.
Suposo que us diran, però, senyor Tiana, que és clar, des del punt de vista allò de la proximitat, no? Un ajuntament és qui més coneix la realitat d'un municipi. Molt bé. I més d'un pot plantejar com és possible que ens vingui una llei que haguem d'implementar aquí i que estigui feta a quilòmetres de distància a partir de... Vaja, alguna vegada us han fet aquesta reflexió?
Sí, a veure, és cert, i aquest és un dels temes que precisament en el nou mandat que tenim amb la Diputació com a administració local que ajuda o que treballa amb els ajuntaments a desenvolupar millors serveis i de més qualitat, és una de les qüestions que volem treballar. És a dir, tota aquesta legislació que, com vostè bé diu, es pren a quilòmetres de distància i que ens acaba afectant, i com és que això doncs no es té prou en compte la realitat territorial, doncs a veure, aquí nosaltres sí que volem treballar conjuntament amb els ajuntaments mesures que permetin fer arribar la veu dels ajuntaments abans que s'adopti la legislació. És allò que a vegades s'anomena el lobby, és a dir, el fer arribar la veu, fer arribar els interessos d'un territori, d'un sector, d'unes persones en els decisors. Doncs això és el que ens interessa fer, que bona part d'aquesta tasca la fan els nostres eurodiputats, eurodiputades o representants governamentals, però que moltes vegades no es té aquesta sensibilitat municipal suficientment apresa. I aquí és una mica el que nosaltres, com a administració supramunicipal, diguéssim, volem treballar. O sigui, que quan s'adoptin aquestes lleis, diguem, es tingui en compte la realitat dels ajuntaments d'una manera directa.
Perquè tothom ens entengui, en les institucions europees es parla d'especificitats de determinats municipis o no?
Sí, a veure, cada cop més la qüestió urbana es té... Quan dic urbana no entenem grans ciutats, La qüestió urbana i els problemes i les potencialitats de les ciutats cada cop es tenen més en compte. I el que sí és cert és que la realitat que tenim a Catalunya, i en el cas de la província de Barcelona, és que tenim una realitat urbana, metropolitana, molt forta. I quan dic metropolitana no parlo de la primera corona, parlo inclús de la segona corona o de les ciutats mitjanes, entre les quals doncs, hi podem incloure un municipi com Sitges. Aleshores, cada cop més es tenen en compte totes aquestes qüestions a nivell de la Unió Europea, que fins ara parlava molt d'estats i regions, i cada cop parla més de pobles i ciutats.
Per dir-ho d'una forma fàcil, un pla general pot arribar a la Unió Europea?
Un pla general pot arribar a la Unió Europea, a veure, sempre i quan no violi els procediments de legislatius nacionals que hi ha, o sigui, un pla d'ordenació urbanística, doncs ha d'anar a la Comissió d'Urbanisme del Parlament de Catalunya, però que aquest pla ha de preservar tota una sèrie de legislació o de procediments que molts d'ells venen marcats per Brussel·les.
D'acord. Ho dic per si al final un pot pensar que sempre quedarà la Unió Europea com a recurs final de determinats processos que no puguin arribar a sortir.
Sí no, eh?
Sí
recurs
no.
Final sí, però jo també parlaria de recurs paral·lel.
Vinga.
O sigui, és una... És, el nivell de govern europeu ens afecta en el dia a dia, no com a recurs final si a casa no ens fan cas.
Entesos. Ho dic perquè a vegades que dona aquella sensació, bé, doncs si aquí no m'escolten, que m'escoltin a Europa.
Bueno,
sí i no.
Treballem amb Europa des del principi. Tinguem un compte des del principi, no allò com el gran hermano, a veure si el gran hermano m'ajuda.
D'acord. Quin paper han de tenir els municipis ara en tot el que ve, en tot el que ha de venir encara?
A veure, el paper dels municipis, jo crec que, a veure, ha de tenir, d'una banda, una visió de projecció exterior, o sigui, no pot ser que un municipi doncs es quedi allò en el seu entorn més immediat, sinó que ha de saber què està passant en el seu entorn o en el seu extraradi, diguéssim, o sigui, per entendre doncs que a les nostres ciutats estan arribant nous ciutadans, que les nostres empreses s'estan deslocalitzant, que hi ha conflictes a vegades en els barris, doncs tot això s'entén perquè en el món passa quelcom, i per tant hem de tenir aquesta visió cap a fora. D'altra banda, és important que els municipis, com a prestadors de serveis dels seus ciutadans, estableixin aliances amb altres municipis a nivell europeu. O sigui, ara, municipis del tipus de Sitges, doncs n'hi ha molts a nivell europeu, estiguin o no estiguin banyats pel Mediterrani. Per tant, hem de tenir aquesta visió cap a fora i veure com aprofitar doncs bones pràctiques que han fet els altres o com intercanviar el que estem fent nosaltres. Per tant, aquesta visió s'ha de tenir.
Quan parleu d'aliances, no us esteu referint, diguem-ne, ho dic molt genèric, al típic agermanament?
Típic agermanament, com bé dius, pot ser una aliança, però una aliança pot ser, doncs mira, jo sé que a Itàlia doncs aquest municipi està fent bé això, podem tenir una relació bilateral, més enllà que hi hagi un agermanament, es pot fer treballant amb xarxes de ciutats, o sigui, existeixen i cada cop més xarxes de ciutats doncs que intercanvien i defensen coses en comú i treballen coses en comú.
D'acord, voleu dir en temes d'especial transcendència, és a dir, un es pot posar en contacte amb un municipi europeu per veure com es resol determinat aspecte de neteja o de peatonalització o de qüestions d'aquest tipus, per exemple?
Perfectament, o de mobilitat a l'interior de la ciutat, d'aparcaments, de qüestions lligades al desenvolupament econòmic,
etc. I hi ha molts municipis interessats en posar en marxa projectes d'aquest tipus i col·lateralment a aquesta qüestió està clar que suposo que és discreció de l'Ajuntament tenir regidories d'integració o de relació amb Europa o no. N'hi ha molts que les tenen, n'hi ha molts que participen d'una forma activa en aquesta relació amb altres municipis d'Europa?
Mira, jo us diria que a casa nostra, o sigui, jo diria a nivell de la província de Barcelona, un entorn més immediat que el que em toca si és més institucionalment, però jo crec que seria bastant extrapolable a Catalunya. Diria que un 10% dels municipis, 10-15% dels municipis de la província de Barcelona, que són 311, tenen o regidories o persones que es dediquen a aquests temes. I per tant, estem parlant doncs d'una massa crítica important. Pensem que la província de Barcelona té més de 4 milions, més de 5 milions d'habitants. Jo diria que totes les ciutats, les grans ciutats o les ciutats mitjanes, tenim persones o regidories que tenen en compte aquesta qüestió europea internacional. I quan dic europea internacional, no només parlo també de cooperació, o sigui, tota la qüestió vinculada al 0,7%, que és l'aportació solidària que es fa del pressupost municipal, que això gairebé tots els ajuntaments ho tenen, sinó aquesta visió de projecció europea, projecció internacional, projectes europeus, etc.
Us pregunteu una ximpleria, eh?
Sí, sí.
Una regidoria vol dir més o menys una subvenció segura de la Unió Europea o no?
No.
D'acord.
No. O sigui, una regidoria vol dir una sensibilitat política, com és el cas de com s'ha tingut a Sitges en els darrers anys, per aquest tema i de posicionar el municipi com a referent en aquest tema, com ha estat a Sitges en els darrers anys, esperem que continuï sent.
I la Diputació com hi intervé aquí?
Bé, a la Diputació doncs, tenim un equip de persones que treballem precisament amb això. D'una banda, processar tota aquella informació que arriba de la Unió Europea i que afecta els ajuntaments, i això va des de legislacions a oportunitats de subvenció, a oportunitats de treballar amb agermanaments, un partenariat amb altres ciutats europees, i d'altra banda doncs, també a posar en contacte doncs, municipis de la província amb altres municipis de fora, generar espais, treballar amb xarxes que defensin els interessos del territori, etc. Mm-hmm. I sobretot amb el que deia vostè abans, aquestes subvencions segures, que no són segures, sí que intentem doncs, ajudar aquells ajuntaments que ens demanen a aconseguir aquestes subvencions.
Uh-huh. El proper dia 19 de gener s'inaugura uh-huh. una exposició a Sitges a l'Escorxador sobre municipis que fan Europa. Queda bastant explicitat en el títol de l'exposició l'intenció final, però què pretén aquesta exposició?
A veure, aquesta exposició neix d'una banda doncs, amb la idea, doncs, com s'haurà dit, doncs, fa més de 20 anys que Espanya va entrar a la Unió Europea. Es van celebrar recentment els 50 anys del Tractat de Roma, aquest any s'ha celebrat el Tractat de Lisboa, i es van començar a fer tota una sèrie d'actes institucionals, una mica per dir com Europa havia ajudat el nostre territori, com Europa havia ajudat a desenvolupar la democràcia a Espanya, etc. Però aquí nosaltres, com a administració municipalista, teníem una necessitat de demostrar com Europa i els municipis havien treballat conjuntament per fer tirar endavant aquest projecte, perquè aquí el que un pot pensar és que és una exposició que voldrà mostrar com Europa ha ajudat a desenvolupar els municipis. Sí, que és cert, però també el que volem mostrar amb aquesta exposició és com des dels municipis i com des de l'acció dels municipis s'ajuda a fer més Europa. S'ajuda a ser més democràtics, a ser més transparents, a ser més integradors, a treballar per un mateix model econòmic i social, etc. I bé, i aquesta és una mica l'exposició que ha sorgit. No sé si n'heu parlat, només comentar que és una exposició molt interactiva, una exposició que es pot palpar, que es pot tocar, o sigui que té molts jocs allò tecnològics, amb pantalles, tàctils, que, amb sistemes de pregunta-resposta molt fàcil. Però és una exposició on no vas a veure, sinó que vas a participar de la mateixa.
Uh-huh. Una qüestió final pel senyor Xivetiana, marxem de nou de l'àmbit, però com que parlem sí. també amb un europeista convençut, el senyor Monti deu estar molt enfadat avui.
Oi?
De saber com es poden posar d'acord dos presidents del govern i vinga i apa, i espera i aguarda.
Aquests són jo com a europeista convençut, aquests són dels grans problemes que té la Unió Europea.
Vaja.
O sigui que es volen defensar posicions en comú, però ja no només el senyor Monti, el senyor Brown o el senyor Blair, quasi bé abans d'anar a veure els seus col·legues alemanys que van als Estats Units.
Tot es pot entendre, no? Però se suposa d'alguna manera que els que estan a dalt de tot han de ser els més convençuts del procediment d'un ens que es diu Unió Europea, del qual ell en forma en part i n'han de donar, diguem-ne, un cert exemple de com funcionen tots aquests procediments, no? Ho dic perquè a vegades des del punt de vista del ciutadà pot pensar, doncs mira, al final es posen d'acord Sarkozy i José Luis Rodríguez Zapatero i s'ha acabat, no cal que patim més, i si dos no es volen barallar doncs no cal que vingui la Unió Europea perquè ho hauran arreglat.
Sí, el que passa és que posar aquí el senyor Monti era una situació de dir, bueno, buscarem un tercer neutre, en teoria, que digui quina és la millor opció.
Escolta'm, i el tercer fet de Siri aquí,
Ha
fet de Siri, aquest tercer,
Sí, bueno, ha fet de Siri, a veure qui dirà aquest senyor. Però vaja, tampoc cal anar a la Unió Europea.
D'acord.
Quan deia abans que ens mirem al Malic, a casa nostra en passen unes quantes d'aquestes. I al mes de març tenim eleccions i ja veurem quins moviments hi haurà.
A veure si això formarà part de la condició humana més enllà de les institucions,
Sí.
Molt probablement. Senyor Tiana, director de l'àrea d'Europa de la Diputació de Barcelona, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, una salutació a tothom, gràcies per la trucada.
Us saluda Joaquim Millán també.
Moltes gràcies, Xavier.
I us convidem a visitar l'exposició, que és molt divertida i aprendrem una miqueta més d'Europa entre tots.
Ens hi passarem el proper 19 de gener, s'inaugura. Gràcies de nou, senyor
Tiana. A vosaltres.
Adéu, a veure.
Adéu, Quim.
No sé què passa amb aquest espai, que arriba just en aquells moments en què podríem posar en dubte això, els procediments, oi? Sempre passa. El dia abans de la signatura del Tractat de Lisboa, espai. Demà Mario Monti havia de presentar aquesta solució de compromís, doncs ja no cal que la presenti perquè es veu que la qüestió de la línia...
Vol dir que escollim bé el dia.
Deu ser això. O vol dir que hi ha coses... Com sempre hem dit, no? Si dues persones no es volen esbarallar, no cal que vingui la Unió Europea.
Exacte.
Però sí que des del punt de vista del ciutadà, allò que sempre els europeistes convençuts heu volgut que tothom tingués al cap, a vegades costa,
Costa perquè, molt.
Perquè dius, molt. Bueno, molta Unió Europea i, en canvi, en un moment i abans de la cimera hispano-francesa, situació resolta, jo senyor Monti, doncs no cal que faci res perquè ja ho hem resolt.
Allò que diuen a vegades que perquè dos es posin d'acord o tot el contrari, només falta un tercer.
Sí.
Que fa que o et posis d'acord o tot el contrari, et brallis, m'entens? Dius, a vegades el tercer sí. Serveix per acabar d'ajuntar posicions o
home,
tot el contrari.
Volem no? Creure que haurà estat això, no?
I per això.
Que davant de la necessitat de trobar-se amb el senyor Monti, doncs bé, que s'hagi resolt aquest assumpte. Una vegada més, però, el senyor Tiana ha posat de manifest el que ja s'havia comentat en el primer espai, que bona part de la legislació sí, que s'aplica...
Sí. Ell parla de dos tercers... No, primer, una cosa és tota la legislació, que és ja més d'un 70, quasi diria jo, un 75%, i l'altra cosa és que, a més d'aquesta legislació, dos terceres parts després s'han d'implementar l'àmbit municipal. És a dir, quan a vegades aquí diem que hem de fer això del tema acústic o de les platges, no sé què, és perquè igual ja hi ha una directiva que ens aferrem a aquesta directiva a dir no, és que ja hi ha una directiva europea que diu això, per tant hem de ara en aquests moments implementar-ho i transposar-ho a l'àmbit municipal, especialment en el moment que tenim aquí pues, una sensibilitat amb el tema acústic, a platges, etc. i tal, no? A part de la que implementem o no, estem obligats a fer-ho, per tant, que a vegades no ens n'adonem que estem aplicant una directiva europea en l'àmbit local.
Perquè
que quedi clar
que les directives europees són d'obligar compliment.
Evidentment.
Per sobre... pot resultar una obvietat,
però és així.
És a dir, per sobre de les de Generalitat
de l'Estat, etcètera, sí. I per tant, moltes vegades el que passa és que no som prou conscients de que això és així, que a vegades té una part que és positiva, vol dir que ja és una norma general i per tant funciona, però a vegades també jo crec que té un punt d'inconsciència per part nostra, no? Que hauríem de ser més conscients que la Unió Europea moltes vegades aquest paper de legislació i d'homogenitzar davant de temes com per exemple el medi ambient, que per més que legisléssim a Sitges, si no es fes a Vilanova, a Barcelona, a Cuenca, a París, doncs a vegades vull dir, no tindria sentit perquè evidentment el que és el medi ambient no té fronteres, per tant, això sí que no té fronteres. Vull dir, evidentment, doncs, si no hi ha un impuls des de dalt, en aquest sentit, des de la pròpia Unió Europea, pues, seria molt complicat i difícil.
On, de tota manera, s'imagina un legislador de la Unió Europea i com es pot plantejar no entrar en certes incompatibilitats amb la legislació pròpia de cadascun dels estats?
Per això, a vegades, aquest tema és complex i lent. A vegades diem, oh, això s'hauria de resoldre més aviat, més fàcil, més ràpid... I clar, és lent perquè evidentment doncs, tens 27 idiosincràcies diferents, cultures diferents, governs d'estats diferents, amb situacions complexes a l'àmbit intern, nacional, local, etc, que a vegades costa arrencar aquesta unanimitat, arrencar aquestes majories que permeten avançar. Però tot i així, el miracle està perquè es va avançant, no? I aquest és una mica sempre al final el
però,
que queda. No?
Però per tant és fàcil pensar que la legislació segueix més o menys el mateix camí que la Constitució. S'ha de fer quelcom molt des d'un punt de vista generalista, per dir-ho així, sense entrar massa en les especificitats, si no es vol que això quedi encallat de mala manera.
A vegades, jo crec que pel sol fet d'avançar en alguns temes has de renunciar a segons quines parts, no? I llavors, bueno, això és així. En el cas de la Constitució ha sigut molt mediàtic i ho hem visualitzat molt, el que ens ha quedat aquest una mica... Aquest mal sabor de boca de dir haguéssim pogut avançar més, no s'ha pogut, etc. Tot no obstant, s'ha avançat prou, no, jo crec. I en altres àmbits que no són tan mediàtics, pues, està passant cada dia el mateix. Però jo crec que la reflexió final és que sempre s'avança. I això ho podríem acabar fent parlant dels pressupostos de Sitges, que abans sentia el que s'estava parlant, o pressupostos de la Generalitat, etc. Vull dir, sempre, vull dir, tu fas unes màximes i després resulta que per pactes o perquè no tens la majoria o per qüestions que després en els debats van sorgint, has d'anar modificant i a vegades modifiques cap a baix pel seu fet d'intentar tindre aquella unanimitat i que tothom estigui d'acord en tirar davant aquell projecte. Bueno, però jo això a vegades el cost de l'unanimitat, el cost del consens, jo crec que és molt important assumir-lo. Jo crec que en aquest sentit a vegades a la llarga en termes d'espai avances molt més.
Pot ser una obvietat, però la Unió Europea pot legislar sobre el que vulgui?
La majoria d'ocasions sí, però hi ha alguns temes en els quals es necessita la unanimitat dels estats, parlant, per exemple, terrorisme, per exemple, en aquest cas, etc. Hi ha elements en els quals, vull dir, es necessita la unanimitat de tots els estats membres dels 27, no? I després hi ha aquests a vegades aquests aquestes situacions en les quals pues, parlem a vegades d'aquesta Europa a diverses velocitats, perquè hi ha l'acord de, per exemple, l'espai Schengen, d'avançar, o la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, d'avançar tots uns països i uns altres pues, que en aquests moments pues, es queda una mica amb l'estambai de dir, bueno, o a l'euro, per exemple, s'ha avançat, uns altres no, i ara veiem que a poc es van afegint, i ara mateix el Tiana, el senyor Tiana, el Xavier, pues, ens comentava, doncs, bueno, inclús aquest efecte retruc de si realment Dinamarca amb aquest referèndum que s'està plantejant per entrar a l'euro pues, entraria a Suècia, i inclús podia hi algú estar analitzant el que en Noruega, clar, per no quedar-se allà sol, no entrant a la Unió Europea pogués arribar-se a un acord d'adoptar la moneda única, que ja seria una cosa que poder, això fa 3 o 4 anys, diries inadmissible, impossible, inimaginable, i ara dius, home, possible, per què no? Per què no? Jo crec que aquest també és una mica l'essència de la Unió Europea, el anar-nos plantejant en poc temps el per què no de les coses, quan poder feia poc temps ens haguéssim plantejat en una conversa seriosa.
10 minuts i seran les 11. A l'altre costat del fil telefònic saludem la secretària per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i la delegada del govern davant la Unió Europea, la senyora Anna Terrón. Senyora Terrón, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Sou una europeista convençuda,
Sí,
doncs aleshores començarem amb la pregunta amb la qual acabàvem la conversa amb el senyor Xavier Tiana, de la Diputació de Barcelona. El senyor Mario Monti deu estar molt enfadat avui, eh?
Per què?
A vostè què li sembla? Sí o no? Què creieu? Bé, no cal que ens expresseu l'opinió, però nosaltres reflexionàvem a l'entorn de sobre si a vegades els procediments de la Unió Europea es veuen d'alguna manera, no direm que vulnerats, però des del punt de vista de la ciutadania, doncs menys tinguts davant de situacions, bé, que resolen les coses abans que, diguem-ne, la pròpia institució, diguem, posi una certa mesura sobre la taula, no? No us dona aquella sensació davant de com se resol aquesta qüestió de l'estesa de la línia d'alta tensió?
Home, jo, a veure, el senyor Mario Monti el que era és el diguem-ne,
el
mediador,
no?
Sí, el mediador que intentava posar en marxa un acord sobre un tema que la Unió Europea considerava que era d'interès propi, però que en realitat era un acord bilateral entre estats. Per què considerava la Unió Europea que era d'interès propi? Bé, una de les novetats del tractat és la política energètica. Novetat respecte inclús al text de la proposta de Constitució.
Sí.
I la política energètica en el sentit de que hi ha d'haver més cooperació dins de l'espai europeu per dependre menys de l'exterior. En aquest sentit, la Unió Europea tenia interès en que això pogués anar endavant, igual que té interès, per exemple, en qüestions que són purament bilaterals, com l'enllaç del futur AVE espanyol fins a Catalunya i de Catalunya en França i de la frontera cap a París i cap a Lió, no? Tot i que això no són ni competències de la Unió ni té la capacitat de fer-ho i de desenvolupar-ho. Per tant, home, jo penso que el fet que s'estigui visualitzant una solució pot moderar el possible el possible enfado, per utilitzar la mateixa paraula, del senyor Monti.
Europa pensa molt en aquesta qüestió energètica que ens comentàvem fa un moment, perquè Rússia apreta?
Crec que el món pensa molt en aquesta qüestió energètica. Tenim dos tipus de problema. Un que és la disposició dels recursos energètics, perquè n'hi ha, però tenim un problema de com arriben a casa nostra, no?, per dir-ho clarament. I després tenim un altre problema més seriós, que és la gestió ambiental de l'energia. El carbó n'hi ha i podríem cremar carbó. El problema és que en aquest moment l'utilització de recursos fòssils, combustibles, té altres conseqüències. Aquest tema és un tema mundial, és un tema de l'agenda internacional. La Unió Europea és obvi que l'ha d'assumir en aquesta dimensió, com a mínim, europea, i també per tenir una veu en els espais internacionals, on això s'hauria de dirimir.
I d'alguna manera potser més d'un està satisfet de poder comprovar com la Unió Europea ha posat contra les cordes els Estats Units en les darreres reunions a l'entorn del tema energètic, no?
Per exemple,
jo
crec que això és una bona cosa. Jo sóc europeista Més que per convicció sobre l'estricta bondat del procés i perquè pensi que tot és perfecte i genial, que no ho és en absolut, com cap construcció humana, d'altra banda, perquè penso que és l'única via que s'està demostrant una mica eficaç amb totes les seves limitacions per gestionar sobretot aquests temes que estan en l'agenda internacional i mundial. I com vostè diu, l'exemple d'Estats Units és molt clar, no? Nosaltres hem pogut parlar de tu a tu amb Estats Units en relació a una sèrie de qüestions que fins ara bé, ells podien imposar en els fòrums internacionals com pràcticament volien. Ara no. És un procés, no?
Sí,
però, hem anat millorant molt en relació a la nostra veu.
No tenim massa temps i per fer de Déu que la conversa donaria per molt més, però està clar que esteu en una bona posició per dir-nos fins a quin punt el català avançarà a les institucions europees.
Bé, el català, per començar, ha avançat moltíssim en els últims dos anys. Moltíssim, vull dir, de zero a la possibilitat de ser utilitzat tant pels ciutadans en relació a la seva correspondència amb les institucions europees. En aquest moment qualsevol ciutadà de Catalunya es pot dirigir en català a la Comissió, al Defensor del Poble, al Parlament Europeu, al Comitè de les Regions i al Consell Europeu. Ha aconseguit tenir un acord tant amb el Consell com amb el Comitè de les Regions per ser utilitzat en els plenaris i a les reunions del Consell, en els plenaris del Comitè i a les reunions del Consell. Tenim un problema amb el Parlament Europeu, que no és cap secret, que es diu senyor Vidal Quadras. No s'ha negat en una mesa on hi ha poca gent, i ell és membre de la mesa, és vicepresident del Parlament, s'ha negat que el Parlament signi aquest acord amb l'Estat espanyol, tot i que tant el Consell, és a dir, tots els estats de la Unió i el propi Estat espanyol ho han demanat, i no hi ha cap problema tècnic per fer-ho, perquè en unes condicions anàlogues, que són les del plenari del Comitè de les Regions, jo parlo català, el president Maragall i el president Montilla han parlat català, i tècnicament no hi ha cap mena d'inconvenient, i tot això ha estat possible gràcies a un paràgraf introduït a ultimíssima hora, perquè es va canviar el govern d'Espanya a ultimíssima hora, en el text constitucional i que es manté en el tractat de reforma, que no fa el català un idioma oficial de la Unió Europea, però sí diu que el català és un idioma oficial en un estat de la Unió Europea, i per tant diu que el català és un idioma oficial en el territori europeu. Això és el que ha permès signar tota aquesta sèrie d'acords d'ús del català, que jo espero que vagin avançant, que puguem fer el del Parlament Europeu, és a dir, que els diputats puguin parlar català al plenari, i que en un futur aquesta consideració d'oficialitat en un territori de la Unió pugui acabar sent oficialitat del català com a llengua de la Unió Europea.
En dos minuts, és clar, ara segurament més d'un ha escoltat la referència que feia el senyor Vidal Quadras i potser es dirà, bé, el senyor Borrell ho ha posat tan fàcil sempre o no, o en alguns moments ho ha posat difícil, però no tindríem temps ara.
El senyor Borrell va proposar la signatura de l'acord.
Però en alguns moments, en alguna sessió parlamentària se l'ha vist més dur del que podia o no?
Això és una decisió de la mesa del Parlament. És una decisió, és un acord administratiu a signar entre la institució del Parlament i l'Estat espanyol. La proposta de signatura d'aquest acord i l'acord en si va ser presentat pel president Borrell i defensat pel president Borrell a la mesa del Parlament, i va tenir l'oposició del grup del Partit Popular liderat pel senyor Vidal Quadras, amb alguna excepció perquè hi va haver algun vicepresident popular que era més favorable.
Quins reptes de futur té Catalunya davant la Unió Europea ara, ja, en aquest 2008 acabat d'estrenar?
En aquest 2008 acabat d'estrenar tenim una situació institucional que jo penso que és enormement favorable. D'una banda tenim el nou Estatut d'Autonomia, que té un capítol dedicat a la Unió Europea, diferent del capítol de projecció exterior, perquè és una cosa diferent, no impugnat per ningú, per cert, i per tant que estem desenvolupant d'una manera clara. I som també en un moment de renovació del tractat. Penso que en aquesta situació nosaltres el que hem de ser capaços és d'alinear-nos en totes aquelles polítiques de la Unió Europea, no perquè siguin europees, sinó perquè són les nostres prioritats en matèria d'energia, en matèria de recerca, en matèria d'innovació, en matèria mediambiental, en matèria de desenvolupament de l'àmbit rural i del que s'està definint com mesures agroambientals per part de la Unió, tenim l'oportunitat d'alinear-nos amb aquestes polítiques, insisteixo, no perquè són de la Unió, sinó perquè són les nostres, i fer-ho amb els altres actors i amb les institucions europees i utilitzant tots els recursos econòmics, i, però també polítics i de coneixement, que estan al nostre abast. Jo crec que això és un objectiu ambiciós, per bé que pugui semblar una mica procedimental o administratiu. No ho és.
Un minut i seran les 11. Senyora Terron, expressem el nostre desig per aquest 2008 de retrobar-nos en un altre moment amb una mica més de temps per poder reflexionar a l'entorn d'algunes de les qüestions que heu deixat sobre la taula. Però us saluda Joaquim Millán.
Bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Joaquim.
I us agraïm molt la vostra presència en aquesta segona edició del programa L'Hora d'Europa a Ràdio Maricel. Molt bon dia.
Gràcies a vostès i fins la propera.
Fins la propera, gràcies. Gràcies. Hem saludat a la senyora Anna Terron, la secretària per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i la delegada del govern davant de la Unió Europea. Ens queden moltes coses sobre la taula, però, esclar, més dies tindrà l'any per poder continuar parlant d'Europa. Joaquim Millán, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Amb el suport de la Comissió Europea i del Parlament Europeu i la col·laboració d'Eurolocal, si vostès s'hi volen passejar,
www.eurolocal-cas.com.
Gràcies. Joaquim Millán, gràcies de nou. Les 11 en 5 minuts tornem.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.